Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia per començar a veure el final del període d'inestabilitat primaveral.
Ara mateix, pluja i 14 graus a Palafrugell, 12 a Verges, 15 a l'Estartit.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un informatiu, un despertador. De fet, avui ens hem despertat amb pluges, que fins fa mitja hora regava en bona part de la comarca i ara plou sobretot a la part nord del Baix Empordà i, per tant, aquesta despertar que, vaja, bona notícia per despertar-nos. Segons Meteo Palafrugell, en el que portem de dijous, s'ha recollit més d'un litre per metre quadrat a Palafrugell. En aquest cas, no està malament per ser les 8 del matí. Avui al Supermatí us explicarem que el Consorci de Solius puja les taxes per tots els canvis que hi ha hagut en la gestió de les escombraries, el tancament de Solius, i això voldrà dir que si pugen les taxes pels ajuntaments, pujaran també les taxes per la ciutadania. Ho detallarem ara tot de seguida. Parlarem a Palafrugell d'un pas important en la lluita perquè es protegeixi l'edificació i l'entorn de les torretes. Ja l'Ajuntament ha anunciat quan començarà la consolidació d'aquest edifici, de la Torre dels Moros, important. Us ho hem anat explicant i, de fet, la Sandra Bisba va fer la primera acció comunicativa per defensar aquesta consolidació d'aquest edifici històric de Palafrugell aquí en aquest programa, el Supermatí, ara fa aproximadament un any i mig per reivindicar aquest Salvem, aquest Protegim les Torretes. Ara explicarem quan començaran aquestes obres. També parlarem de la campanya de salut del Baix Empordà per reduir l'ús de les benzodiazepines i coneixem ja el cartell i les dates del Festival de Torroella de Montgrí. Música clàssica a l'Espai Ter i arreu de Torroella, un dels festivals més importants de casa nostra, amb un total de 18 concerts aquest agost. I per això parlarem d'aquest festival. Avui al Supermatí ens escoltes a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i també en emissió amb Ràdio Bisbal. I avui, que és dijous 23 de maig del 2024, parlarem amb la regidora de Turisme de Sant Feliu de Guíxols, Núria Cutxarero, perquè arriba el ganxo tapes i la campanya del peix blau a Sant Feliu. I com cada dijous, parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Bon dia, Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló.
Bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Consorci de Solius apuja les taxes de gestió de residus per l'increment de costos en el transport i el tractament.
Aquest és un cost derivat del tancament de l'abocador de Solius que durant el 2024 hauran d'assumir els ajuntaments i consells comarcals que formin part del Consorci. No serà fins al 2025 que aquests organismes hauran de repercutir aquesta pujada en la taxa de recollida de residus de cada municipi o consell comarcal.
Bueno, més que res perquè les taxes per aquest any ja estan aprovades i en alguns casos fins i tot ja s'han enviat les cartes perquè les paguis. Però en aquest cas, a partir del 2025 sí que pujarà la taxa d'escombraries a bona part del Baix Empordà i de tots els municipis que fins ara s'alimentaven. Vaja, treballaven amb el Consorci i amb l'abocador de Solius. A Palafrugell, la consolidació de les torretes començarà a partir del setembre.
L'Ajuntament de Palafrugell ja té en marxa el projecte per consolidar l'edificació de les torretes. Es tracta d'un edifici històric protegit que està molt deteriorat, des del qual es pot observar bona part de Palafrugell, el far de Sant Sebastià, Begú, Pals i el Montgrí. El col·lectiu Recuperem les Torretes ha reivindicat des de fa un any i mig que es protegís l'entorn.
Palamós vol tirar endavant el protocol per dinamitzar el sòl industrial de la Pietat.
La proposta tira endavant amb els vots a favor de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Palamós. Esquerra Republicana, PSC, Junts, Som-hi per Palamós i Sant Joan i Vox, exceptuant la CUP.
I els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones i desmantellen en 15 dies 2 cultius de marihuana a Santa Cristina d'Aro.
Les detencions són el resultat d'unes investigacions obertes després de tenir coneixement de la possible existència d'un cultiu interior de marihuana en 2 habitatges de Santa Cristina d'Aro.
I atenció a això perquè afecta més persones de les que no ens pensem. Els serveis de salut integrats del Baix Empordà han començat una campanya per reduir l'ús de benzodiazepines.
Són fàrmacs que es fan servir per tractar l'angoixa, l'estrès greu o l'insomni. Des del CIBE avisen que recepten massa les consultes i que són uns medicaments que provoquen addicció i efectes secundaris greus a llarg termini. Per això han començat una campanya d'informació per a la ciutadania i han canviat la manera d'atendre els pacients als centres per receptar-ne menys.
I encara en l'àmbit de la salut, a Palafrugell ha començat un cicle d'activitats sobre la menstruació, la menopausa i el climateri.
S'emmarquen dins de la campanya Saludablement Cícliques, que se celebra amb motiu del Dia d'Acció per la Salut de les Dones del 28 de maig. Organitza l'Espai Dona de Palafrugell i les activitats són gratuïtes.
Doncs important també tenir en compte quines activitats es fan. Ara de seguida ho explicarem per combatre tota aquesta, per parlar d'aquesta situació de les problemes que causa la menopausa, la menstruació i el climateri. La Societat Cercle Calongí celebra el seu centenari aquest cap de setmana.
Les activitats comencen aquest divendres 24 de maig a les 8 del vespre amb la inauguració al Castell de Calonge de l'exposició Fotografies Centenari de la Societat Cercle Calongí 1924-2024. La mostra, organitzada pel Club Motor Clàssic Calonge, es podrà visitar també el dissabte al matí a la tarda i el diumenge al matí.
I la 44a edició del Festival de Torroella de Montgrí es farà del 2 al 22 d'agost. Ja coneixem el programa. Hi haurà un total de 18 concerts.
La programació començarà amb un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El festival també comptarà amb artistes com Amandine Beyer, Claudio Constantini, Moisés P. Sánchez, Quartet Gerard, entre molts d'altres. Una de les actuacions destacades serà l'estrena de la missa Custoditus ab Ira Mundi, de Ramon Humet, interpretada per Ensemble Ovos Omnes.
I també a Torroella aquest cap de setmana es fa la gala Pro Baix Ter.
Es farà el diumenge 26 de maig a l'Auditori Espai Ter, on hi haurà l'espectacle de Dada Marisa de Verd i de The Grow Up Singing Band. És la quarta edició de la gala que tornarà a dedicar els seus beneficis de les associacions de famílies d'alumnes dels centres d'educació infantil i primària del Baix Ter.
Les 8 i 6 minuts. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Repassem-les perquè és important.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà, Espanya reconeixerà l'estat palestí dimarts vinent, 28 de maig, en un acord al Consell de Ministres. Ho va anunciar ahir al matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. També ho han fet oficial el mateix dia a Irlanda i Noruega. Israel ha reaccionat cridant a consultes als seus ambaixadors dels tres països. El ministre d'Afers Estrangers israelià declara que el missatge que envien aquests països és que val la pena el terrorisme i que reconèixer Palestina és recompensar Hamas. Quan Espanya ha fet l'anunci, Israel ha cridat també a consultes l'ambaixadora a Madrid. En el cas de l'autoritat palestina, que és qui governa a Gaza, han celebrat la decisió del govern espanyol. El primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha decidit avançar les eleccions generals al Regne Unit i convocar-les el 4 de juliol. Sunak ha anunciat la dissolució del Parlament des del 10 de Downing Street. Les eleccions tot apunta que les guanyarà per absolutíssima majoria el partit que ara mateix està a l'oposició, els laboristes. Ahir al matí estaven citats a declarar a la Ciutat de la Justícia 6 dels 10 investigats per terrorisme del cas Tsunami de l'Audiència Nacional. Només hi va acudir Marta Molina, secretària de Moviments Socials d'Esquerra. La declaració va durar 4 minuts i només va respondre Marta Molina a la seva advocada. Les acusacions no han demanat mesures cautelars i, per tant, tot i la sospita o el patiment pel fet que avui pogués tornar a haver presos polítics al país, Marta Molina va quedar en llibertat. La jutgessa de Sabadell, que investiga l'assassinat d'Helena Jubany el 2001, ha encarregat a la policia científica que utilitzi tècniques de l'FBI per analitzar l'ADN que han trobat a la seva roba. Això després que la Unitat de Genètica Forense de la Universitat de Santiago de Compostela no hagi pogut confirmar ni desmentir que l'ADN sigui dels sospitosos. I s'intensifiquen les protestes contra la desfilada de Louis Vuitton prevista per avui al vespre al Parc Güell de Barcelona. Veïns i familiars d'alumnes de l'escola Valdiri Reixac, juntament amb altres escoles i associacions veïnals, es van manifestar ahir a la tarda al parc. Es queixen de l'opacitat de l'Ajuntament de Barcelona. I també això és important, tot i que ens queda força lluny, però és important perquè és la segona ciutat del país. Núria Marín deixarà l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat el 15 de juny. Cedirà el càrrec a l'actual tinent d'alcalde David Quirós. Marín renuncia després de 16 anys com a alcaldessa en un moment de negociacions per la conformació del govern de la Generalitat i, clar, això ens apunta possiblement al fet que Núria Marín pugui formar, si s'acaba conformant govern, pugui formar part del govern de la Generalitat. Les 8 i 9 minuts. Hem començat el dia amb pluges, com dèiem fins ara, ara que afecten bona part del Baix Empordà, en aquest cas el Baix Empordà Nord. I volem saber quina és la previsió pel temps per la resta del dia, perquè, clar, clarament hem tingut un dia que sembla marcat per pluja. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Pluges per començar.
Tot i això, avui esperem un dia amb moltes més clarianes i el sol podrà lluir molt més. Així doncs, tornem a tenir un dia dual, amb un matí entremig o molt ennuvolat, amb alguna ullada de sol, i una tarda amb creixement de nuvolades convectives amb possibilitat d'algun ruixat que avui podrà ser menys probable que les últimes jornades. Avui, la temperatura de la comarca quedarà entre els 10 graus mínims als 23 màxims, i ja notarem més suavitat preestival. L'avanç de previsions diu que mica en mica el dinamisme de l'atmòsfera s'anirà moderant i entrarem en un nou episodi de falca anticiclònica que ens portarà més estabilitat i temperatures més altes. I això, després de les últimes plogudes, ens regalarà un gran cap de setmana. Per la setmana que ve, encara hi ha molta incertesa.
Clar, certament és molt bona notícia que plogui i ho faci amb l'abundància que ho està fent aquests últims dies, amb tranquil·litat, el maig cada dia un raig i vinga, anar fent. I res, són les 8 i 11 minuts i per tant d'aquí a 4 minuts arribarem a un quart de 9 del matí i comencem el dia posant una mica de música i estan sonant a tot arreu, és el nou disc d'Oques Grasses, els veurem aquest estiu en diversos llocs de la comarca i de les comarques de Girona i els escoltem ara al Supermatí amb Gossejar.
Teus petons caiguts del cel, dues bales a l'aire que s'abracen, som tu i jo, som la vida que dispara com una cançó que no s'acaba. Els teus petons caiguts del cel, dues bales a l'aire que s'abracen, som tu i jo, som la vida que dispara.
Són Oques Grasses, és Gossejar, una de les cançons del seu últim disc, Fruit del Deliri. Ens escolteu ara mateix al Supermatí. Això és Ràdio Palafrugell, també Ràdio Capital en emissió amb Ràdio Bisbal. Aquest informatiu conjunt que expliquem les notícies del Baix Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I d'aquí un minut i mig, un quart de nou del matí, el tancament de l'abocador de Solius torna a passar factura als municipis i consells comarcals que formen part del consorci de l'abocador de Solius. La Junta de Govern d'aquest organisme ha aprovat una proposta de revisió de les tarifes per aquest 2024. Això suposarà un augment en la taxa del tractament de residus, que de moment no poden passar per l'abocador de Solius. De moment, aquest any encara no es reflexarà en la factura que paguem als ciutadans, però té pinta que a partir del 2025 sí.
Aquest augment de costos, tal com s'ha detallat aquest dimecres en roda de premsa per part dels alcaldes que formen part de la Junta de Govern d'aquest consorci, que són Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castellplats d'Aro i Calonge i Sant Antoni, prové de l'augment de costos derivat per diversos canvis en el transport i tractament dels residus que no s'havien contemplat en les taxes de cara al 2024. Van aprovar unes taxes a final del 2023 que el 2024 no cobreixen el cost d'aquest servei i Conseqüentment, la Junta s'ha vist obligada a proposar noves tarifes per extingir el dèficit generat pel cost del servei, segons apuntava el president d'aquesta Junta i alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs.
Aquesta és la situació que tenim. Des del Consorci doncs, estem treballant doncs, per girar aquesta situació, amb aquestes noves taxes poder cobrir els costos durant almenys aquest any, i llavors que ara l'any que ve, el 2025, veurem com han anat doncs, tant de gestió com de transport.
De moment, però, aquesta pujada dels costos de gestió del servei estan en procés d'exposició pública i si no hi ha cap al·legació ni contratemps, entraran en vigor a partir del mes de juny. Cal detallar també que aquest cost sobre la taxa del tractament i gestió de residus no recaurà de manera inicial en els ciutadans. Sí que és cert que alguns municipis ja han apujat la taxa d'escombraries durant el 2024, com és el cas de Calonge i Sant Antoni. Tot i això, a partir del 2025, aquest augment de la taxa de gestió i tractament dels residus s'haurà d'acabar repercutint en aquests ciutadans.
Ja us apunto que té tota la pinta. Amb el tancament de Solius que ha comportat que s'hagin de traslladar els residus en altres abocadors.
Cal apuntar que amb el tancament sobtat de l'abocador de Solius al febrer del 2023, les tones de residus voluminosos es van començar a transferir al centre de tractament de residus de Mataró. En aquest cas, però, la planta va comunicar aquest mes al Consorci que no pot assumir l'absorció de més residus. Una de les altres opcions era transferir aquests residus voluminosos a Hostalets de Pierola, però a causa d'un incendi en una de les plantes de tractament, del qual és titular l'àrea metropolitana de Barcelona, aquesta opció també s'ha hagut de descartar. Per això, entre les opcions alternatives, el Consorci ha hagut d'escollir la que té un cost més alt, la de Grinyó Ecològic, que és una instal·lació que es troba situada al Guaire, a Lleida. Aquest canvi d'ubicació ha provocat una revisió de la taxa per part del Consorci de Solius en quedar-se sense cap altra alternativa. Aquest augment de costos, segons calculen des del Consorci, suposarà unes despeses d'uns 200.000 euros mensuals que hauran d'assumir.
Doncs ja ho sabeu, a pagar, i ara anem a Palafrugell. Perquè l'Ajuntament de Palafrugell ja té en marxa el projecte per consolidar l'edificació de les Torretes. La previsió és que les obres puguin començar a partir del setembre. Es tracta d'un edifici històric protegit que està molt deteriorat, des del qual es pot observar bona part de Palafrugell, el far de Sant Sebastià, Begú, Pals i el Montgrí. Si no hi heu anat, us recomano que ho visiteu, que hi aneu un cop, perquè val la pena. El col·lectiu Recuperem les Torretes ha reivindicat des de fa un any i mig que es protegís aquest entorn i sembla que ara sí ja es fa el pas endavant.
L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, ha explicat que el projecte està aprovat inicialment. La previsió és que al juny se'n pugui fer la licitació per escollir l'empresa que, a la tardor, podrà fer-se càrrec de les obres de consolidació.
En el ple passat varen fer la modificació pressupostària per posar 35.000 euros que faltaven per completar la subvenció rebuda. Crec que el projecte puja al voltant de 160.000 euros. I una vegada que tinguem aquest crèdit validat, perquè això s'ha de posar públic, que serà cap al mes de finals de juny, per licitar les obres. I jo crec que això podria començar tranquil·lament a partir del mes de setembre.
L'alcalde concreta que amb les obres es vol enfortir l'edifici per evitar que es deteriori més. Pel que fa a l'entorn de l'edificació, situada aïllada dalt d'un puig, Fernández aposta per no invertir-hi gaire per no evitar que estigui massa concorregut.
Caldrà parlar de l'entorn que hi ha a nivell de zona verda. Som partidaris de no fer massa coses, sinó que sigui bastant, que estigui com bastant natural, evidentment tractat, però tampoc humanitzar-lo amb excés, perquè si humanitzem amb excés, això farà donar a peu a segurament que hi hagi moltíssima gent que vagi allà a fer altres coses que no ha de fer. El que volem és primer mantenir l'edifici i evitar el seu deteriorament que vagi diguéssim, se vagi incrementant.
Les obres costaran 160.000 euros. El conjunt es troba actualment en un estat ruïnós. Fa un any i mig va néixer el projecte Recuperem les Torretes, impulsat per Eva Buenaventura, Sandra Bisba i Abel Sola, que ha servit per pressionar perquè l'espai es pugui restaurar. Fins al 14 de gener, aquest moviment social va exposar les seves reivindicacions en una mostra al Museu del Suro de Palafrugell.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Palamós vol tirar endavant el protocol per dinamitzar el sòl industrial de la Pietat, una proposta que ha tirat endavant amb tots els grups polítics de l'Ajuntament, excepte la CUP, un pas endavant que arriba després de polèmica ara fa uns anys per la possibilitat o per fet que el Tribunal Superior de Justícia no permetia urbanitzar en aquella zona. Ara sembla que hi ha consens polític per trobar-hi una sortida.
Aquest pas s'ha fet davant les demandes que fa temps que reclamen des de l'Associació Palamosina d'Empresaris i Industrials i on diversos associats hi tenen terrenys comprats. El protocol, però, és una declaració d'intencions sense valor jurídic que es va aprovar en ple aquest mateix dimarts. Aquest protocol es detalla que el consistori i la PEI col·laboraran en la redacció de la proposta per modificar el POUM. En el planejament del 2008 ja es tenia en compte l'espai de la Pietat com una zona de promoció de sòl industrial nou, una voluntat que va quedar afectada per una sentència judicial que va reduir aquesta zona amb sòl industrial i també per un dictamen ambiental desfavorable per part de la Generalitat. El protocol, però, preveu oferir una nova proposta abans de l'1 de novembre d'enguany per poder començar a tramitar aquesta zona delimitada amb sòl industrial a la Pietat. Aquesta aprovació feta dimarts al ple municipal també servirà per crear una comissió de seguiment del procés on s'hi veuran representats el consistori i la PEI, entre altres actors. La proposta tira endavant amb els vots a favor de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Palamós, Esquerra, PSC, Junts, Som-hi per Palamós i Sant Joan i Vox, exceptuant la CUP. En un comunicat, però, la formació reclama que s'integrin tots els sectors del municipi en la comissió sobre el polígon industrial de la Pietat. Remarca, però, que sempre s'han oposat a aquest projecte, però tot i això demanen una participació plural i real de la comissió encarregada d'impulsar la redacció i nova proposta de modificació del POUM.
El resum, ara, l'Ajuntament presentarà una nova proposta per urbanitzar la zona que, com sempre, haurà de passar, haurà de tenir el permís de la Generalitat i, si, qui sap, si de la Justícia. Sant Feliu de Guíxols, els Mossos i la policia local han detingut un home de 74 anys i en una segona investigació un altre home de 38 i una dona de 42 anys i un menor, tots plegats presumptes autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Per què? Doncs per la possible, de fet, la constatació posterior que tenien un cultiu interior de marihuana en dos habitatges de Santa Cristina d'Aro.
Davant d'aquestes sospites, la unitat d'investigació va començar a investigar i va constatar que tots dos habitatges tenien un alt consum elèctric. A més, des de l'exterior se sentia el soroll d'aparells d'aire condicionat en ple funcionament i s'apreciava una forta olor a marihuana. La primera casa investigada estava situada a la urbanització Les Teules i després d'obtenir la corresponent autorització judicial, els Mossos i efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, l'ARRO, a primera hora del matí del dia 6 de maig van dur a terme una entrada i registre. La plantació ocupava el soterrani de la casa i es van intervenir 257 plantes de marihuana i tots els estris necessaris per al cultiu. La segona casa estava ubicada a la urbanització Golf Costa Brava amb aparença exterior de no estar habitada, tot i que estava ocupada per responsables de la plantació. En aquest cas, es va dur a terme l'entrada i registre. El dia 21 de maig es van intervenir 588 plantes de marihuana i la infraestructura necessària per dur a terme l'activitat il·lícita. En tots dos casos, disposaven d'una connexió fraudulenta a la xarxa, motiu pel qual també se'ls acusa de la comissió d'un delicte de defraudació de fluid elèctric. La potència consumida a l'habitatge de la urbanització Les Teules era clarament superior a la contractada i el frau ascendia a 5.600 euros. En el segon habitatge ascendia a 6.352 euros. Dos dels detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. Els altres dos arrestats, la dona i el menor, van quedar en llibertat després de declarar a l'espera de ser citats pel jutjat coneixedor de la causa.
Els serveis sanitaris del Baix Empordà han començat una campanya per intentar reduir l'ús de benzodiazepines. Són fàrmacs, com el lorazepam, per exemple, que es fan servir per tractar l'angoixa, l'estrès greu o l'insomni. Clar, el que avisen des del CIBE és que s'estan donant lorazepams en massa a les consultes i que són uns medicaments que poden provocar addicció, evidentment, i molts efectes secundaris.
A llarg termini poden provocar danys i efectes secundaris greus com problemes de memòria o confusió. A més, molts pacients s'hi enganxen de manera que cada vegada necessiten més dosis per obtenir els mateixos resultats. N'ha parlat al Supermatí el director de l'Àrea Bàsica de Salut de la Bisbal d'Empordà, Xemi Villar. Explica que sovint es recepten de més a les consultes, a vegades per falta de temps o per un diagnòstic equivocat d'angoixa. És per això que han fet aquesta campanya per conscienciar la població. Ara bé, explica que també han fet canvis a l'hora d'atendre els pacients a les consultes.
Nosaltres sí que hem creat amb este projecte un nou circuit d'assistència con la participació de psicòlegs, de centres en sessions grupals i oferint altres eines que no són farmacològiques per a tenir els mateixos efectes.
Villar recomana que tothom qui prengui aquests fàrmacs i vulgui deixar-los ho consulti abans amb el seu metge. Explica que s'han de deixar de manera gradual i controlada.
Palafrugell organitza tallers i xerrades sobre el cicle menstrual, la menopausa i el climateri. S'enmarquen dins la campanya Saludablement Cícliques, que se celebra amb motiu del Dia d'Acció per la Salut de les Dones, del 28 de maig. Organitza l'Espai Dona de Palafrugell. La primera de les activitats va ser ahir a les 6 de la tarda al CAP de Palafrugell. La ginecòloga Elena Lineros va fer una xerrada sobre com viure el climateri i la menopausa en salut. La doctora va parlar sobre els canvis físics i emocionals provocats pel final del cicle fèrtil, que són naturals però desconeguts. Demà divendres a les 6 de la tarda faran una caminada.
La primera de les activitats serà avui a les 6 de la tarda.
Un segon, que aquesta no és la crònica que volíem escoltar d'en Ferran. Un segon, que ara arrossegarem la crònica correcta i ho explicarem bé. Perquè dèiem això, que hem de parlar d'aquesta caminada que es farà demà.
Se sortirà del centre Tramuntana i anirà fins a Armadàs per vies verdes o camins de bosc. Anirà a càrrec d'Estela Gómez, del programa d'activitat física de DipSalut i GR Salut. Dissabte a 11:15 del matí, Sua Dalmau del centre Somaia de Palafrugell farà un taller vivencial. Connecta amb la teva vitalitat, ensenyarà a connectar amb el cos a partir de la respiració i el moviment corporal. Serà a la sala de dansa de Can Genís. I les activitats acabaran dimarts vinent a les 6 de la tarda. L'últim taller ensenyarà pràctiques per autogestionar la salut cíclica a partir de l'autoconeixement, preparats senzills amb plantes medicinals i aprendre a aplicar-ho a les diferents etapes de la vida. L'impartirà Montserrat Romero, del Centre El Jardí de l'Ànima de Rupià. Serà la sala d'estudis de Can Genís a la planta baixa. Tots els tallers i xerrades són gratuïts, però cal inscriure's a través d'un formulari en línia. Per a més informació, es pot trucar al 972 61 18 79, enviar un missatge de WhatsApp al 644 18 41 23 o per correu electrònic a espaidona@palafrugell.cat.
Doncs important tothom que per conscienciar sobre aquesta situació, sobre aquestes situacions que passen les dones al llarg de la seva vida, el cicle menstrual, la menopausa i el climateri. Més notícies, anem a Calonge. La seu de la Societat Cercle Calongí, que es va inaugurar el 25 de maig del 2024, celebra aquest dissabte els seus 100 anys d'història. Per commemorar aquest aniversari, durant el cap de setmana, es faran diverses activitats al casc antic del municipi.
Les activitats comencen aquest divendres 24 de maig a les 8 del vespre amb la inauguració al Castell de Calonge de l'exposició de fotografies Centenari de la Societat Cercle Calongí 1924-2024. La mostra organitzada pel Club Motor Clàssic Calonge es podrà visitar també el dissabte al matí i a la tarda i el diumenge al matí. El dissabte les activitats arrencaran amb l'ofici solemne a l'església de Sant Martí de Calonge a les 11, acompanyat per la Copla Orquestra Salvatana. La Salvatana serà la protagonista de la resta d'activitats del dia. Tres sardanes a la plaça Major a les 12, el concert commemoratiu del centenari amb repertori clàssic i de música tradicional catalana als Jardins del Castell a les 6 de la tarda i el ball, també als Jardins del Castell, a les 10 del matí.
Moltes felicitats per tant a tothom que forma part d'aquest Cercle Calongí, que és un dels importants dinamitzadors de l'activitat cultural de Calonge.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I ara passem a parlar del Festival de Torroella, que arriba aquest estiu de nou a casa nostra. 44a edició, se celebrarà del 2 al 22 d'agost, un programa de 18 concerts. La programació començarà amb un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC.
El Festival de Torroella de Montgrí acosta la música més clàssica i per això hi haurà tres grans músics presents en la programació d'enguany, que seran Johann Sebastian Bach, Mozart i Vivaldi, amb un monogràfic per cada un. Bach serà el primer protagonista de cantates que oferirà Bach Collegium Japan el 13 d'agost en el seu debut al festival i amb dos concerts de la sèrie Singulars Torroella, una en versió per a banda no de les seves obres que protagonitzarà Claudio Constantini el 7 d'agost i el segon amb Bach i el jazz que oferirà Moisés Sánchez en format trio amb Bach Reinventions el 14 d'agost. Carl Philippe Emanuel també estarà present en el certamen amb el nou programa de la violinista Amandine Beyer. Pel que fa a Mozart, estarà present en el concert Freiburger Barkorchester el 21 d'agost en la seva tornada al certamen amb el programa Mozart, que inclou sinfonies i concerts per a pianoforte del compositor salzburguès i que tindrà com a convidat excepcional un altre fill de Bach, Johann Christian. Vivaldi serà el tercer autor més interpretat a Torroella, protagonitzant el concert de debut de Le Consort al festival amb el violinista Timothy Langlois amb The Suart el 18 d'agost, al capdavant amb un programa que recorre la vida de
de Vivaldi i que inclou els seus cèlebres concerts per a violí, quatre estacions. La clavicembalista Eva del Campo, per la seva banda, oferirà un recorregut per la música escrita per a clavicèmbal al llarg dels més de 300 anys de predomini d'aquests instruments des del Renaixement fins al Barroc.
I també hi haurà una secció dedicada al cant.
El cant també és una de les grans disciplines del Festival de Torroella de Montgrí. S'han programat 5 concerts, entre els que cal destacar l'estrena del concert el 22 d'agost de la missa Custoditos ab Viramundi de Ramon Humet, un encàrrec del certamen. El lema del festival és el que ha inspirat la creació d'aquesta nova partitura, a recer de la fúria del món. L'obra està escrita per 6 veus i es basa en les misses polifòniques renaixentistes. En aquesta part del cant també cal destacar l'oratori Heindel, segon triomfo de Tempo el Disingano. El 3 d'agost, que sota la direcció musical de Dani Espàs al capdavant del conjunt Vespres d'Arnardí, tindrà com a solistes la soprano Xunà Im i Núria Rial, el contratenor Xavier Sabata i el tenor Juan Sancho. També torna a Torroella William Christie, aquesta vegada amb el seu conjunt Les Arts Florissants i els joves cantants seleccionats del seu Les Jardins des Bois per presentar una versió semi-escenificada de l'òpera The Fairy Queen de Purcell el 10 d'agost. El conjunt vocal Grande La Voix debuta al festival amb un concert a l'església de Sant Genís el 16 d'agost, en el que presentaran una selecció d'obres de la polifonia anglesa, franco-flamenca i espanyola basades en els laments del rei David pel seu fill Absalom i el seu amic Jonathan. Aquesta part de la música vocal de Festival de Torroella es tanca amb una selecció de cantates de Bach que interpretarà el Bach Collegium Japan el 13 d'agost. Finalment, la programació s'inaugurarà el 2 d'agost amb un concert amb obres de Mozart i Beethoven a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que torna al festival després de més de 30 anys.
Hi ha alguna novetat en el festival d'enguany?
Cal destacar l'estrena d'una sèrie dedicada al documental musical Cobra l'Empordà, una nova seu del festival inèdit. Aquesta constarà de 4 documentals que es presentaran cada dilluns del 5 al 26 d'agost al Cinema Montgrí. Els títols que s'han seleccionat en aquesta primera edició són The Conductor, sobre la directora d'orquestra Marin Alstrop, Revolutionary Quartet, l'Enigma Gerard, sobre el compositor de ball Robert Gerard, Piano Forte, sobre el concurs de piano Frédéric Chopin de Varsovia, i Liszt, Toxhausen Legacy, sobre el colossal cicle operístic Liszt, 29 hores repartides en 7 dies, del compositor alemany. El festival d'enguany, que impulsen des de les joventuts musicals de Torroella de Montgrí, compta amb un pressupost de 593.170 euros i les entrades es posaran a la venda aquest diumenge.
Ja ho diuen, ment sana, corpore sano, però també corpore sano si tenim la panxa plena. I un dia més hem de parlar de campanyes gastronòmiques a casa nostra. I és que fa pocs dies que la temporada de Ganxo Tapes va arribar al seu final, però les propostes gastronòmiques no s'aturen a Sant Feliu, perquè la campanya del peix blau ja ha arribat a la ciutat, o arriba els pròxims dies. Per parlar-nos d'aquestes dues propostes, ens visita la regidora de Turisme de Sant Feliu de Guíxols, Núria Cutxanero. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per començar, com ha anat l'edició, aquesta edició del Ganxo Tapes de primavera?
Doncs bé, a l'espera de tenir les dades definitives de quantes ganxotapes s'han venut, que de ben segur seran moltíssimes, milers, estem molt contents. Hem aconseguit l'objectiu de dinamitzar el que és la part comercial i tot el tema de restauració doncs, en dies en què no són normals, per tant, objectiu complert.
Dono per fet que vostè ha anat de ganxotapes, no sé quina és la que més li ha agradat.
A veure, no sé amb quina em quedaria, però n'he fet diverses, totes molt bones i... Jo crec que potser les que tenen, pel meu gust, les que són en plat calent, allò que no són ganxotapes fredes,
clar,
per mi guanyen.
Clar, no, quan vas de tapes i pots escollir entre una bona carta de tapes calentes, allò és una de les, de les grans alegries de la meva vida, és quan tens una gran carta de tapes. Una de les propostes d'aquesta edició va ser que l'últim cap de setmana diversos establiments van organitzar concerts a l'aire lliure. Com va funcionar la proposta?
Doncs molt i molt bé. Per tancar, com deies, aquesta edició de primavera de la campanya, vam decidir doncs, recuperar juntament amb l'àrea de joventut una antiga proposta que hi havia hagut que es deia el rock en tapes. L'hem innovat i l'hem posat al dia amb aquest rock en ganxo tapes i, com deies, diversos bars i restaurants, tant el divendres a la nit com dissabte, migdia i vespre, doncs, a banda d'oferir la ganxo tapa, doncs, podíem escoltar un concert amb música en directe que va plegar moltíssima gent. Si ja la ganxo tapa doncs estira gent, quan hi poses un concert, la veritat és que encara és molt més agradable.
Després d'això, aquest dissabte arrenca la campanya gastronòmica del peix blau ganxo. Quants restaurants hi participen?
Doncs en total una dotzena. Alguns fan el que és el menú típic del peix blau, que cadascú, doncs, amb les seves propostes, cadascú amb els seus plats, doncs, proposa un menú, i per altra banda tenim altres propostes on ofereixen un plat amb un parell de copes de vi. Per tant, podem anar a seure'ns i degustar un bon menú, o si volem anar a picar tipus tapes, doncs també tenim l'oportunitat.
Per exemple, a Palafrugell tenim la garoinada, a Begúia la campanya del peix de roca. Per què Sant Feliu aposta pel peix blau?
Bé, doncs això arrenca als anys 90, quan es va viure aquella crisi econòmica tan important. Una manera, doncs, de dinamitzar la nostra ciutat va ser, en aquell moment, doncs, es va apostar pel peix blau, un producte, doncs, que ens aporta identitat, però a més jo crec que van ser valents, no? Perquè avui el peix blau és un producte, doncs, preuat, que els cuiners se'l creuen, i a més els cuiners de gran prestigi també el porten en les cartes dels seus restaurants, però en aquell moment no. Era qüestió de donar-li valor. I jo crec que ho hem aconseguit, perquè avui el peix blau, a Sant Feliu el portem amb orgull, no? Que és el nostre producte emblema, i la campanya gastronòmica, si a dia d'avui la continuem fent, és senyal que encara té bona salut.
Què hi podem trobar en aquestes, entre les propostes de peix blau ganxó?
Doncs bé, donem una llibertat en els restaurants, doncs, que proposin els seus menús. Evidentment, tots i cadascun, doncs, han de tenir peix blau, però a partir d'aquí, doncs, tenim menús que van des dels 25 fins als 40 euros, amb diferents propostes, amb un primer, segon plat i postres, i després, com et deia, això serien uns 8 restaurants, i llavors els 4 restants participen en el que és una tapa, un plat on també té peix blau, evidentment, i després, doncs, dues copes de vi, també amb diferents preus segons el restaurant.
Estem parlant des d'aquest dissabte fins quan?
Fins al 16 de juny.
16 de juny.
Quan acabem ganxo tapes, arrenquem, doncs, amb el peix blau i anem aproximadament fins a la Revetlla de Sant Joan, que llavors arrenquem temporada.
Vinga, i que no pari la festa.
Exacte.
L'altre dia vaig venir a sopar a Sant Feliu, el lloc on vam anar, veia cartells de ganxo tapes i pensava, ostres, ja podríem haver anat a un lloc que participés en la campanya, però en aquell lloc no hi participar, però vam sopar molt bé. I una de les coses que em va cridar l'atenció, que no sé si tothom de la comarca n'és conscient, sobretot a la part més nord, que hi ha municipis que no tenen tanta tirada a baixar cap a Sant Feliu, el dinamisme del sector de restaurants de Sant Feliu de Guíxols, que és altíssim.
Sí, la veritat és que d'uns anys cap aquí, de la darrera dècada, doncs, ençà, jo dic de manera col·loquial que els nostres restauradors s'ho han cregut, s'han empoderat, i a partir d'aquí, doncs, han creat una oferta gastronòmica diversa, de gran qualitat, i no tenim res a envejar a qualsevol municipi de l'entorn, tot el contrari, no? Pots venir a Sant Feliu, fer un bon dinar, però també, doncs, a partir de les tardes, jo crec que a partir del dimecres a vegades costa trobar restaurants segons on vas si no has reservat taula abans. Per tant, sí, la veritat és que molt contents, doncs, del dinamisme, de les ganes de millorar dels nostres restauradors i de portar una molt bona cuina, perquè evidentment si no fessin bons plats als fogons, doncs el resultat no seria òptim, per descomptat.
Clar, que en aquest sentit ja, és a dir, molt bé, pots crear una proposta gastronòmica que serveixi sobretot al turisme, però si la gent del poble no se la creu, si no obres tot l'any, si no obres molts dies a la setmana, durant, bé, no et menges un torrat durant l'any, no? Llavors, potser és un dels factors que la gent de Sant Feliu es queda a Sant Feliu quan vol sortir a sopar?
Doncs sí, la veritat és que sí, és el que et deia, eh? És aquesta nova tendència, doncs, que de 10 anys ençà s'ha portat en els restaurants, i la veritat, doncs, que sí que els ganxons s'han cregut, doncs, que tenim uns restaurants de gran qualitat i que no ens cal anar lluny, doncs, per fer un bon sopar o un bon dinar, o per fer això que es diu ara, no?, anar de tardeo, que també ho pots fer, doncs, a la nostra ciutat. I tot això, doncs, ajudat, per què no dir-ho, doncs, també d'aquestes campanyes gastronòmiques més populars, com pot ser el ganxo tapes, que funcionen molt bé i que jo, més enllà d'aquella etapa i d'aquella bona estona que passes amb amics, amb família, amb grup, com sigui, el que et fa és descobrir aquells restaurants que potser durant la teva vida normal, doncs, pel que sigui, no hi havies entrat mai, els descobreixes, aquell dia només hi desgustes una ganxa tapa, però te l'apuntes, no?, per un altre dia poder anar amb tranquil·litat i degustar la seva carta. Jo crec que això, doncs, també... Que tot plegat, no?, tot és un granet de sorra que fa que els nostres restaurants doncs visquin un moment molt dolç, malgrat, doncs, per què no dir-ho, em fan moltíssima feina i ells són doncs, els que porten la principal bandera.
Són dues campanyes gastronòmiques d'estils diferents, imagino, perquè
totalment.
El ganxo tapes és allò anar a fer una tapa ràpida. Això, en el cas del peix blau, estem parlant de menús més complets, no? D'anar a entaular-se.
Sí, el peix blau podríem dir que és una campanya gastronòmica clàssica i la ganxa tapa, per altra banda, doncs és una campanya divertida, podríem descriure-la, no?, d'aquestes que es porten ara de que anem tot ràpid. No, el peix blau és anem, s'entén-nos, una mica semblança doncs, de la campanya gastronòmica que també tenim i molt arrelada a la nostra ciutat, com és la del pixopalo, doncs que és anem, s'entén-nos i pensem doncs, que el que degustem més enllà de, en aquest cas, doncs, el peix blau és tradició, és identitat, és ciutat, i jo crec que això també ens ha de fer estar contents, vaja.
Entre quins preus oscil·len els menús?
Més o menys des dels 25 euros la proposta més econòmica als 40. Va. Amb diferents, doncs, diferents propostes. Jo crec que per totes les butxaques doncs, pots anar degustant i si t'agraden molt, doncs anar apuntant i anar tastant en els diferents llocs.
Sí, tinc una llista de restaurants apuntada que vull anar aquest estiu que supera la 80a i uns quants de Sant Feliu. Vull dir que podria anar començant ja.
Exacte.
Teniu activitats allò complementàries, no?, dins de la programació més enllà dels menús?
Sí, sempre la campanya del peix blau doncs, s'ha encetat amb uns tastets populars doncs, que portem a terme sempre el primer dia de campanya. Els diferents bars i restaurants ens doncs, porten el que és un tastet del seu menú o del seu plat, els fem tastar doncs, amb uns preus totalment populars a un euro doncs, cada tapeta. Això ho fem a la Rambla, també ens permet doncs, que les persones que estan als fogons, els nostres cuiners, les nostres cuineres, doncs puguin estar en contacte amb el ciutadà, puguin explicar-li com han elaborat doncs, aquella tapa, que de ben segur que després, en format plat, o com sigui, doncs, la podran degustar dins el menú del peix blau. Això ho fem a les 11 del matí aquest dissabte a la Rambla, i a més doncs, ho amenitzem amb un taller que és una proposta familiar, potser, com diem la paraula taller, sembla que estigui adreçada només als nens i nenes, però jo crec que si un adult ens hi posem, passarem una bona estona, perquè és una... ens emportarem un peix a casa en forma de tote bag. Per tant, jo crec que també està molt bé.
Home, sí, les tote bags són molt necessàries, i les vas acumulant, i després el dia que em busques una dius, ara on les tinc? Però sí, van bé les tote bags. I més si te les has fet tu.
Exacte, l'has fet tu i estampes, no vull destapar-ho gaire, però hi estampes un peix, etc. Jo crec que és divertit i que es pot passar una molt bona estona, siguin amb nens o ja et dic, jo mateixa segur que el vaig a fer i me l'emporto a casa.
Això aquest dissabte, demà passat.
Aquest dissabte.
Hi haurà dos show cookings, no?, al llarg de la campanya també i tallers.
Sí, exacte, això ho estem treballant, són sempre la campanya del peix blau, doncs l'acompanyem amb que la gent doncs també pugui veure com s'elaboren aquests plats i ho fem doncs fent tàndem amb el mercat municipal i això doncs el que anirem programant de cara a les properes setmanes dins del marc de la pròpia campanya.
Doncs ho seguirem, ho estarem seguint, i ja, això ja serà la prèvia de la temporada turística 100%. Com us esteu preparant per la temporada estival? Abans deixi'm preguntar ara si aquest cap de setmana passat, que era pont a bona part de les, del país, si això s'ha notat, i ara com us prepareu de cara a la temporada d'estiu?
Doncs sí que s'ha notat, El cap de setmana hi va haver moltíssima gent a la ciutat. De fet, vam arrencar, no?, com tots, pel que és la Setmana Santa, i si hem d'agafar com a referent doncs la Setmana Santa, sembla que el pols de l'estiu doncs serà molt positiu, amb unes molt bones xifres d'ocupació, però jo sempre dic que a Sant Feliu sempre hi passen coses, cada cap de setmana doncs hi ha propostes atractives doncs perquè la gent ens visiti, i això s'està notant aquesta primavera, que cap de setmana rere cap de setmana tenim moltíssima gent a la ciutat, per tant la temporada es preveu bona. I si, doncs, a més, sembla que aquesta sequera ens donarà una mica de treva amb aquestes pluges de la primavera, jo crec que la podem encarar amb més alegria de com l'encaràvem.
Home, sí, tant de bo, perquè, bé, jo, per exemple, a Palafrugell ens hem llevat amb pluges, imagino que a Sant Feliu també.
Sant Feliu també.
Per tant, mira, més bones notícies que aquestes, poques en podrem explicar les pròximes setmanes, sinó que vagi plovent. Doncs hem parlat amb Núria Cutxerero, que és la regidora de Turisme de Sant Feliu, sobre aquesta campanya gastronòmica del Peix Blau, que arriba a partir de dissabte, i la campanya al final del Ganxo Tapes, i també de la temporada turística. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquesta campanya.
A vosaltres.
I sobretot a la gent.
Espero Sant Feliu.
Això anava a dir, la gent de Sant Feliu, que gaudeixi del menjar, però també la resta de persones que de la comarca, que val la pena acostar-s'hi.
Per descomptat, tots benvinguts.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
I com cada dijous al Supermatí, ara mateix 8:45 del matí, ens acompanya, com sempre, l'Ignasi Arbat per parlar de cinema i de sèries. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, Dani.
Com
què
estàs?
Tal? Molt bé, molt bé.
Espera un moment que tiro la locució de la secció.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
I aquí el tenim, Ignasi, com està?
Com
llueix, una secció quan arrenques amb una locució així?
I tant, molt bé, molt bé.
Què, com pinta la setmana?
Bé, setmana interessant, amb una estrena molt potent que arribava la setmana passada a Cannes, amb molt d'èxit. Un Cannes que s'acaba aquest cap de setmana i que, per cert, el que més destaca són els aplaudiments. Vídeos de gent aplaudint, sí, durant 7 o 8 minuts, sí, escolta'm.
Sí, sí, gent, i gent emocionada. Aquí vaig veure l'altre, sí, dia en allò, en aquest el Guaperes de tota la vida, en...
Ai, ara no hi ha molts.
Sí,
ah,
sí.
En Kevin Costner.
En Kevin Costner, sí, emocionadíssim.
Sí. Jo ja veig que Cannes s'ha convertit en el Festival de Sitges. Tots els que anem al Festival de Sitges sabem que s'aplaudeix tot i de tot. El mateix està passant a Cannes.
Bueno, perdona, i què ha passat amb el Metropolis, diu? No, Megapolis.
Megapolis de Francis Ford Coppola.
Què ha passat, sí, amb, sí, això? Quina decepció, no?
Ostres, jo com que ja més o menys havia seguit la carrera de Coppola en els últims anys, ja és que no m'esperava absolutament res. Aquest senyor fa molts anys que no fa una pel·lícula bona. A veure, ho hem de dir així, amb aquestes paraules. Mal ens pesi de les obres que hagi fet del Padrino i tot això, no? En la seva bona època. Bueno, jo això, és que ja no m'espero res, però bueno, tinc curiositat.
Si la gent no ho ha seguit, això és pel·lícula d'en Francis Ford Coppola, que porta tota la vida preparant, no? I si ha gastat els diners, no ho ha fet cap distribuïdora, no li ha pagat ningú, s'ho ha pagat tot ell, s'ha arruïnat, diu, i es veu que és una desastre de pel·lícula, no?
Sí, es veu que, bueno, tot és digital, que a més sorprèn, no? Un director com ell que aposti per una tecnologia digital. Les comparacions que li he sentit és aquella l'Atlas de les Nubes de les Wachowski.
Ah, bueno, ni idea.
Horrible.
Horrible. No, i deia que apareix un actor a la sala interactuant amb la pantalla, no? Una cosa així.
Sí, no? Jo tant no he volgut saber, perquè he dit, mira, escolta, ja arriba un punt, ja m'esperaré, ja la veuré.
Bueno, sí, arribarà en sales, no? Perquè he vist que aquí a Europa...
No ho sé.
Europa té distribuïdor, no? Distribuïdora.
Sí, però jo no sé si abans potser la veurem en algun festival, eh? Yeah. Sí, és que abans no s'estrena, és Carn de Sitges, aquesta pel·lícula, ja t'ho dic, eh?
Ja, bueno, sí, mira. Bueno, doncs, escolta, Cannes, ara parlarem d'una pel·lícula molt... Bueno, em sembla que no és la primera, no? La primera de les que parlarem no és la de Cannes.
Bueno, sí, és Furiosa.
Aquesta és la de Furiosa, sí, la que ha tingut tant èxit a Cannes. Ah, mira, no em feia pel festival de Cannes. Val, val. Doncs vinga, som-hi amb ella, no?
Fora de competició, això sí.
Val, molt bé. Doncs vinga, som-hi.
Furiosa, de la saga Mad Max.
Furiosa, we've come too far.
A veure, posem-nos en antecedents per la gent que no sàpiga. Què és això, què és la saga Mad Max i qui és la Furiosa?
A veure, Mad Max és una saga que va començar, diria que la primera és del 1979, i llavors durant els anys 80 van tenir tres pel·lícules dirigides per George Miller, que era més jove i era un món postapocalíptic, cada vegada més postapocalíptic, i el domini de les carreteres i la benzina com a sistema de transport i d'energia en aquest futur. Bones pel·lícules, sobretot la segona. Va haver-hi una nova revifada de la franquícia, també a càrrec de George Miller, en el 2015, en què el personatge de Mel Gibson de la trilogia dels 80 ara l'interpretava Tom Hardy. I allà es presentava un personatge secundari que era Furiosa, que protagonitzava Charlize Theron. I ara arriba un spin-off...
Aquesta saga estava bé, jo en vaig veure alguna i, sí. Si més no, era entretinguda.
Sí, sí, la tercera és la que surt, aquella, la Tina Turner, surt Tina Turner, sí. És la cúpula del Trueno, vull dir que... Ja. Sí, sí.
Allò, un no parar d'acció de fins i tot un moment de saturació. Tenia de dir, bueno, a veure, un moment, aturem-nos, què està passant aquí?
Sí, la més saturada d'acció, per això, és la quarta, és aquesta que es va estrenar el 2015.
Crec que és la que
aquesta és. Sí, sí, però a més, jugo amb els colors, bueno, una bestialitat. És una pel·lícula visualment tremenda, jo la recomano molt, està molt bé. I ara arriba l'espin-off del personatge de Charlize Theron, que és Furiosa, però no la interpreta Charlize Theron, sinó que la interpreta Anya Taylor-Joy, perquè és una prequela. És a dir, t'explica una mica la joventut de la Furiosa quan era una nena petita i com s'acaba convertint en el personatge que descobrim en aquest Mad Max Fury Road. I, bàsicament, visualment, perquè encara no he vist la pel·li, tinc moltes ganes de veure-la, és igual que l'última, no? I l'acció tremenda. I jo, vaja, me'n moro de ganes perquè soc fan d'Anya Taylor-Joy, és una actriu que m'agrada molt. I a més, aquí tenim a Chris Hemsworth, el Thor de les pel·lis de Marvel, que també surt aquí fent un paper molt passat de voltes.
Sí, de fet, Anna Taylor-Joy és una de les cares més reconeixibles ara mateix, no? Jo la vaig veure a Split i a Spilt i a... No, Split es deia, i a The Menu, ara fa... M'agrada força,
sí.
Ella.
Sí, 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 sempre és una actriu que no va començar La Bruja, que era petita, ella, vull dir que no sé, tenia 17 o 18 anys com va començar aquella pel·lícula, i a partir d'allà doncs, va fer moltes coses. Vito de Dama, que és una sèrie extraordinària que està a Netflix, que si no l'has vist, la recomano
molt. Ah, bueno, clar,
molt.
Per ser, exacte, és la de Gambito de Dama, clar, no, sí. Ja no ho recordava, és veritat.
Sí, sí,
és
sí.
És la protagonista,
sí.
De Gambito de Dama.
I res, vull dir que moltes ganes de veure aquesta pel·li, que ha tornat a dirigir, no sé si ho he dit, George Miller, la cinquena, sí. Pel·lícula. George Miller, que ja té 79 anys, vull dir que aquest home porta 40 anys fent Mad Max, imagina't.
Molt bé, doncs mira, estrena destacada, això, tinc ganes de veure-la.
Sí, serà un espectacle.
És espectacular. Què més?
Què més? Anem per una altra, que jo crec que aquesta, com a periodistes, us interessa. Que sí. El títol, crec que el títol li ha fet poca, per favor, la traducció, que és l'último Late Night, però en versió original és Late Night with the Devil, no? Seria el Late Night amb el Diable.
Vinga.
Now, here's Mr. Midnight, Jack Darrow!
De què va això?
A veure, això és un experiment molt curiós, una pel·lícula que dura, no arriba a l'hora i mitja, si no m'equivoco. Sí, jo la vaig veure al Festival de Sitges, imagina't, vull dir que ja fa uns quants mesos que la vam poder veure. Ara arriba al cinema, està dirigida per dos germans, Cameron i Colin Keynes, que són també australians, a l'igual que el George Miller que comentàvem ara, no? I això, imagina't, o sigui, està fet com una mena de treball, no? És a dir, tu imagina't que es troba una cinta d'un late night dels anys 70 que es va fer en directe l'any 1977 a la televisió americana, d'una cosa que va sortir molt malament. Ara rescata aquesta cinta, es mostra per primera vegada a l'audiència en un format de fals documental. Val? Però el que veiem durant el gruix important de la pel·lícula és el propi late night, que comença com un late night normal, d'entrevistes, etc. I va creant aquesta expectativa de que entrevistaran a una persona que està posseïda pel diable i que durant la retransmissió serà posseïda i podran entrevistar el diable. I a partir d'aquí doncs, va creant aquesta expectativa fins que el moment culment, doncs, no us ho explico, però que ja el veureu, ja, com acaba la cosa. I la pel·lícula és molt interessant perquè, esclar, t'explica la carrera d'aquest presentador, que era un presentador doncs, que... Crec que ara no en recordo, perquè fa temps que la vaig veure. No sé si se li va morir algú, val? I aleshores amb la seva dona es van separar, bueno, va haver-hi una història aquí. O sigui, va fent molt bé tot aquest estudi de la personalitat del presentador amb l'entrevista que estem veient i el retrat de l'època. És a dir, tu veus la pel·lícula i és tal qual un programa de televisió dels 70. És extraordinari, o sigui, la fotografia, tot. Molt bé, molt bé.
Una de les últimes referències cinematogràfiques que tenim d'un late night és aquella escena ja mítica de la pel·lícula del Joker.
Sí.
Allò, bueno, no sé, per qui no ho hagi vist, no cal destapar gaire, però aquella escena a mi em va encantar. I bé, jo crec que també és un tema, els late nights... que és, per mi és atractiu, no? Bueno, no ho sé, forma part de la cultura audiovisual, sobretot nord-americana.
I aquí és que ho fan molt bé. O sigui, t'ho imagina't, aquella escena de Joker, però allargada, no? O sigui, que sí. Com una hora d'allò. Un 60 minuts tal d'un late night, no?
Ah, bueno,
està molt bé.
Està bé. Sí, bueno, estava veient a Rotten, té molt bones valoracions.
Sí. Ja t'he dit, com a exercici també de cinema, és boníssima.
Molt
bé. Val molt la pena.
Va, què més?
¿Qué más? Una otra película en cinemas esta semana es Segundo Premio.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonquis. Com si això fos incompatible.
Efectivament, com si això fos incompatible. És espanyola aquesta, no?
Sí, és espanyola, està dirigida per l'Isaac i la Cuesta i el Pol Rodríguez i és un biopic, podríem dir, d'aquest grup que va ser Los Planetas. Jo he de dir que no coneixia l'existència d'aquest grup, o sigui, no en
a
tinc
mi,
ni
sí,
idea.
Sí, no? Sí, Los Planetas tenen alguna cosa així bastant mítica, ara t'ho buscaré.
Sí, però saps allò que dius? Segurament de conèixer les cançons, però no tinc la referència del grup. Bé, en tot cas, és un grup que va sorgir a finals dels anys 90 a Granada i aquest és el moment, diguéssim, de la història d'aquest grup que ha dirigit a l'Isaac i la Cuesta, que va anar al Festival de Màlaga, que va guanyar un premi a la millor pel·lícula, direcció i muntatge. Vull dir que és una de les estrenes de cinema espanyol fortes d'aquesta temporada.
Molt bé, doncs està bé també de tant en tant portar pel·lícules de cinema espanyol que de vegades de tant en tant es fa alguna cosa bé, no?
Sí, no, aquesta crec que l'hem de destacar. Més a més, si sou fans dels Planetes, us agrada, està plegada la cançó de la pel·lícula de cançons del grup.
Molt bé. Doncs pel·lícula Los Planetas. Anem ara amb una sèrie, si no m'equivoco, no tinc... Ah, sí, ara aquí m'estic carregant el tràiler. Sèrie d'animació, no?
Sí, és una sèrie d'animació que és una versió animada de Gremlins, que és Gremlins, Los Secretos del Mogwai.
La magia está a nuestro alrededor, pero nunca la verás si no sales y observas.
Animació d'aquesta nova animació, així, a mi m'agrada molt, aquestes animacions diferents que s'estan fent els últims anys.
Sí, és més tirant així com una barreja en digital, també. Sí. Això és una de les novetats que arriba en aquesta, entre cometes, li direm, nova plataforma, que és Max, que
sí,
ha arribat...
Sí, ara anem amb això.
Sí, aquesta setmana, i això és una versió, diguéssim, la pel·lícula Gremlins, la del 85, la 84, el senyor gran que està a la botiga que li dona que li roben el Mogwai, doncs aquí és quan era nen, a l'any 1920, i com coneix a Gizmo, els Mogwais i tot això.
Val,
doncs
val.
Treu aquesta sèrie d'animació de 10 capítols.
Molt bé. Què ha passat amb HBO, HBO Max? Que és una nova plataforma... No és una nova plataforma, li han canviat el nom i t'has de descarregar una nova aplicació. Ja després de tenir teníem HBO, ens van baixar HBO Max i ara hi ha Max només.
Sí, correcte. Ara Max és com la fusió de diverses plataformes que penjaven de Warner. Una era el canal HBO i l'altra doncs, tenia Discovery, amb retransmissions d'esport i programes televisius de dubtosa qualitat. Ho deixarem aquí, val? Sí. Aleshores, tot això junt, doncs diuen, ho posarem tot junt i pujarem els preus i baixarem la qualitat de les coses. No, pràcticament és això. I li direm Max. Acabes matant la marca HBO, una marca de prestigi de molts anys, que és una absoluta pena, un absolut desastre.
Clar, què passa ara amb HBO? Ha desaparegut o què? Com...
Desapareix com a marca. Jo no sé si als Estats Units pot continua com a canal de cable, però com a marca, diguéssim, casa...
Quina tontada, no? Quin sentit té?
Absolut, perquè era una marca de qualitat. Ara, clar, evidentment Max no és de qualitat, perquè ni la qualitat de les produccions ni de res. Sí que vindran algunes coses que puguin venir d'HBO, del canal de cable, com per exemple House of the Dragon.
Ai, quines ganes. He sentit parlar
sí.
De
bueno, hi ha moltes.
Moltes. O sigui, tindrà tot el que tenia HBO, ho continua tenint.
Sí, en principi tot ho té tot, més altres coses, i hi haurà els Jocs Olímpics, per exemple, es podran veure per aquesta plataforma.
Ah, sí?
Això sí, el preu, diuen que es manté, però és fals, perquè el que suposa és una baixada de qualitat. És a dir, la imatge en alta definició 4K i el so Atmos, etc., només estarà per una qualitat premium, o sigui, hauràs de pagar 4 euros més del que pagaves fins ara, i hi ha una pujada de preu també si tenies la subscripció anual.
Carai. I es posaran ja amb el tema de limitació de compartir... perquè jo la tinc compartida, veo.
Sí, jo també. Encara no, però en el futur també, quan incorporin publicitat, que també, no. De moment no, però es veu que en els propers mesos està previst.
Bueno, en cinemes de proximitat aquest cap de setmana, ni a Torroella ni a Begur tenim pel·lícules, suposo que deuen tenir altres activitats. Bé, de fet, sí, perdó, a Begur hi ha un documental, La Fugida, i també un cicle sobre cinema de l'analògic al digital. I a Torroella aquest cap de setmana hi tenim La Quimera i Emma i el Jaguar Negre, en aquest cas en català. Per tant, si voleu veure pel·lícules en català, també oportunitat aquest cap de setmana a Torroella. Ignasi, gràcies.
Una forta abraçada.
Que vagi, adéu. Fins la setmana que ve. I res, nosaltres ens retrobem demà al Supermatí, tota la informació del Baix Empordà de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia. Adéu.